Bona tarda, són les dues. Tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Mereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Un equip capaç de canviar tot l'11 i competir exactament igual. Així ha descrit avui Antoni Hidalgo la Unió Deportiva Almeria, rival demà passat dels arlequinats i l'equip que millor futbol fa de tota la categoria, segons el tècnic de Canovelles. Això sí, l'entrenador del centre d'esports també ha dit que, veient el seu potencial econòmic, no li estranya un pèl l'excel·lent rendiment que està oferint de moment. Hidalgo no renuncia a res als Juegos del Mediterráneo, buscant els seus punts febles per poder fer-los mal i trencar així la dinàmica sublim que porten de moment els andalusos des que, de fet, van passar per aquí per Sabadell. La clau pel tècnic arlequinat passarà per estar concentrats, especialment quan el seu equip no tingui la pilota. De fet, Hidalgo ha dit que per aquí justament passaran les opcions de salvació dels sabadellencs. Són els principals titulars d'una roda de premsa del tècnic vallesà que s'ha dut a terme fa res, una estona, uns minuts, i que de seguida escoltem aquí a l'Hotel Suís, avui que és divendres, dia 22 de gener del 2021.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Avui en parella de Tonis, el Toni González i l'estudiant en pràctiques Toni Pacheco al control de so.
Comenta la recepció.
Tindrem la prèvia de l'Almeria Sabadell amb Antonio Hidalgo i amb les estadístiques, entre d'altres coses, parlarem del Sabadell juvenil, de cara al Castellet, d'atletisme indoor o del doble duel vallesà de la Primera Nacional d'handbol.
I fora de l'hotel?
El Barcelona visitarà Vallecas el 26, 27 o 28 de gener per disputar l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei. El sorteig dut a terme fa no arribar una hora ha aparellat l'equip de Koeman amb el Rayo. El Girona, de la seva banda, rebrà el Villarreal. La resta de creuaments són el Collano Athletic Club, Navalcarnero Granada, Almeria, el rival del Sabadell, contra l'Osasuna, Valladolid Levante, Sevilla València i Betis Real Sociedad. Tot després que el Cornellà vengués cara a la derrota contra el Barcelona ahir als setzents de final de la Copa. L'equip d'Àlex Arlequinat, Guillermo Fernández Romo, va forçar la pròrroga amb el 0-0 gràcies als dos penals aturats pel porter vallesà Ramon Juan. Dembélé i Braithwaite, aquest segon en l'última acció del partit, van signar el temps extra al 0-2 definitiu. Leo Messi no podrà jugar contra l'Elche. Apel·lació ha desestimat el recurs presentat pel Barcelona i manté així els dos partits de sanció per l'argentí, el primer dels quals va complir precisament ahir a la Copa Cornellà. El Real Madrid ha comunicat fa una estona que el seu entrenador Zinedine Zidane ha donat positiu a l'última PCR a la qual s'ha sotmès el francès, i el Comitè Olímpic Internacional ha desmentit les informacions del The Times sobre una possible suspensió dels Jocs de Tòquio. L'organització de l'esdeveniment olímpic ha confirmat que aquest estiu es duran a terme les competicions ajornades l'any passat.
I a les xarxes socials.
El Natació Sabadell de tenis taula haurà d'anar a Eivissa. Tot es decidia amb el sorteig de l'11 d'ahir, una mica rocambolesc. Si acabaven 0, 1, 2, 3, 6 o 7, no viatjaven en partit de Lliga. Si era 4 o 5, sí que ho fèiem. I amb 8 o 9, depenia de desenes, amb el mateix sistema. Finalment va acabar amb 4, així que tenien poques opcions, però cap a Eivissa que marxen els palistes de l'equip nedador per jugar aquesta divisió d'honor. Ho explicaven tot ahir al vespre al seu perfil de Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
Del Real Maldives contra el Red Star, partit que arrenca a 2:45 d'aquí una estona. No sé si us animeu a dir de quina lliga és. És la jornada 7 de la Lliga de les Illes Seychelles. Premi per qui l'hagi encertat.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant una portera de l'Estelpul femení i internacional amb la selecció espanyola i història del waterpolo de casa nostra. Avui és l'aniversari de Laura Ester.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sí. 5 minuts clavats per sobre de les dues en directe aquí a Ràdio Sabadell amb l'Hotel Suís. Dia de prèvia, dia d'Almeria-Sabadell. Avui ha tocat entrenament al CAR de Sant Cugat, el penúltim, abans de viatjar cap a Almeria. Com us explicàvem ahir, demà tornarà a haver-hi sessió abans de marxar cap a terres andaluses. Avui, sent divendres, el que hem tingut és roda de premsa d'Antonio Hidalgo, la primera des del dilluns després de jugar contra el Lugo. Per tant, la primera enfocada ja de cara a la segona volta del campionat. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Te'n recordes, bona tarda, Adri, l'argument, un dia que parlàvem amb el Sergi Garcés dient Antonio Hidalgo parlant pràcticament cada dia, no?
Sí.
Hi va haver setmanes que eren postpartit, prepartit.
Els auriculars, bé, que t'estaves barallant
amb ells. Tenia aquí una petita lluita amb l'esponjeta, però ja està.
Va bé saber-ho. Doncs sí, recordo aquella sobredosi d'Antonio Hidalgo pràcticament cada dia amb rodes de premsa de prèvia o de postpartit, que és el que tocava, evidentment, perquè el calendari anava així de tapaït.
Doncs ara feia això, exactament, et diria que uns 12 dies aproximadament que no escoltàvem el tècnic de Canovelles. De fet, no l'havíem escoltat ni valorar el fitxatge d'Álvaro Vázquez. Fixa't.
Sí, perquè es va confirmar unes hores després que li preguntés després del partit, gairebé molt tard, recordo, contra el Lugo en roda de premsa, i com que encara no era oficial, va fer aquella de... Bé, quan toqui ja parlarem.
No? Sí. Ha dit d'entrada que aquesta aturada ha anat bé per integrar específicament el davanter badaloní en els automatismes de l'equip, però el que li agrada tant a ell com als jugadors és competir. I sobretot s'ha enfocat molt també, Adri, avui en l'Almeria. Un equip, com ha dit Hidalgo, com ha recordat precisament amb el potencial o amb el precedent, en aquest cas de la primera volta, que té la capacitat de canviar l'onze sencer i que pràcticament doncs, no pateixi cap davallada de nivell en aquest sentit. Que és un equip amb el seu múscul econòmic, evident, conegut per tothom, però... He volgut rescatar sobretot dos titulars avui de la roda de premsa d'Hidalgo. D'entrada, elogiant d'aquesta manera l'Almeria.
Per mi són l'equip de la categoria que millor juga a futbol, des del meu punt de vista, com entenc jo el futbol. Fan coses molt, molt bones, molt positives, tenen molta pilota, juguen amb les alçades, amb les amplades... És un equip molt ben treballat, amb jugadors de moltíssima qualitat i en els que tindrem un partit dur, però tenim les nostres armes, competirem segur i anirem pels tres punts, com
doncs,
sempre.
Com ha dit Hidalgo, primer titular, l'Almeria, millor jugador o millor equip de la categoria pel que fa al joc que proposa, el futbol que proposa. Segon titular, ara l'escoltem, al voltant d'aquest Almeria precisament també. L'equip, per cert, avui les estadístiques van a càrrec del Sergi Parc, no me les he pogut llegir, per tant no sé si li faré algun spoiler, si les aixafaré o què, però és l'equip amb més possessió d'aquesta Lliga Smartbank, ronda el 60%. El Sabadell és un equip que tampoc li fa fàstics a la pilota, ni molt menys. Però ho deies tu al principi, Adri...
Una mica de possessió sí que parla, eh? Però sí? Vaja, que va bé llançar el titular primer i després no, que la gent acabi d'escoltar les estadístiques amb la Núria García i amb la signatura del Sergi Parc.
Tampoc he volgut ampliar massa en aquesta qüestió, però ho deies tu al principi, un dels altres titulars per mi destacats d'aquesta roda de premsa d'Antoni Hidalgo, tenint en compte la identitat d'aquest centre d'esport Sabadell, té clar el de Canovelles que la salvació passarà pel joc sense la pilota.
Ja em coneixeu, ja sabeu el que penso... com veig el futbol, no? Evidentment, nosaltres estem fets per tenir la pilota. L'Almeria és, juntament amb el Mirandés, els equips que més possessió de pilota tenen i serà un partit disputat en aquest sentit. Però nosaltres tenim que tenir molt clar que molta part de la nostra salvació estarà en el sense la pilota.
Doncs segon titular, sense la pilota, en la mesura que el Sabadell estigui concentrat i sàpiga afrontar aquestes situacions, aquí anirà la permanència del conjunt arlequinari.
I ha dit Hidalgo que veu millor l'equip, en aquest sentit, en aquesta qüestió en les últimes setmanes, el veu més sòlid.
Doncs ben endollat, amb allò on patia més el conjunt sabadellenc a les portes d'iniciar la segona volta, deies noms propis, no? Per exemple, te'l llenço ara, Néstor Querol, o el d'Álvaro Vázquez, que comentaves que fins i tot no havíem escoltat encara a Hidalgo parlant d'aquesta única incorporació de moment del Sabadell en el mercat de fitxatges, que per cert, deixem que t'ho pregunti a tu, ja que no tenim el Sergi avui per aquí, però vaja...
No te m'avancis.
Doncs després, anem per noms propis primer.
Néstor Querol, una llàstima la lesió, Ell compta per setmanes i no per mesos, tot i que, evidentment, doncs estarà pràcticament fins a final de temporada de baixa al castellonenc, però ha lamentat Hidalgo pel rol que té Néstor al castellonenc, no només aquesta figura guerrera que sempre ha elogiat, sinó també el pes que té en el vestidor. I d'Álvaro Vázquez, que ha entrat en bon peu, l'escoltem.
No, el veig bé, ve amb moltíssimes ganes, està competint i entrenant al seu... el club que estava abans, a Sporting, i bueno, ve amb una motivació molt bona. Jo crec que aquests dies jo crec que ha entrat molt bé dintre del grup. Està entrenant perfectament amb l'exigència que demanem sempre i estic content amb ell.
Doncs un més de la família, que deia el Xavi Boniquet fa un parell de dies en roda de premsa. Avui ha estat Antonio Hidalgo, l'entrenador del centre d'esports, l'encarregat de donar-li aquesta benvinguda o com a mínim de fer les primeres valoracions del jugador badaloní del nou punta del centre d'esports. La carpeta està aquí, encara? O sigui, de seguida la obrim. El meló de les possibles incorporacions, ara en parlem.
No, no té massa cosa, el meló,
No, avui és dia d'espoilers. Però abans d'això, baixes o dubtes o com està el panorama ara mateix?
Mira, capítol de baixes. Néstor Querol fora de combat, aquesta ja la sabíem. Pedro Capó, com ja va avançar ahir el Sergi Garcés aquí a l'Hotel Suís, ha millorat durant la setmana, però no està al 100% i, per tant, no hi serà a l'estadi de los Juegos Mediterráneos. Adri Cuevas també millora, però encara ni s'entrena amb el grup, per tant, fora de combat també, tercera baixa confirmada, i Aleix Coc s'ha entrenat avui novament amb normalitat. Per tant, Adri, tot fa pensar que si no hi ha un famós canvi de sistema, a Almeria la línia defensiva estarà formada per Jaime Sánchez, Aleix Coc i Grego Sierra, i el juvenil Xadi Riad hauria de viatjar a la convocatòria com a quart central davant les absències de Juan Ibiza i Pedro Capó. Per tant, aquest és el parte mèdic del Centre d'Esports Sabadell que ha dit Antoni Hidalgo a la roda de premsa d'avui. I ara sí, no? Vols obrir carpetes?
Llenço la pregunta. Amb el permís del Sergi Garcés, fidel oient des de la distància els dies que té descans que no festa, que deia Lluís Carreras, la pregunta avui per Pau Vituri. Com tenim el mercat de fitxatges avui, dia 22? Res, no arriba ja 10 dies perquè es tanqui?
Doncs mira, si no agafa el telèfon al Sergi Garcés i ens truca allò per entrar en directe, et diria que està igual que ahir. És a dir, que no hi ha res. Ahir sí que hi havia la sessió de David Estals al Prat, de segona B.
Avui l'hem tornat a cedir.
Avui no hi ha hagut cap sessió, però pel que fa al capítol d'entrades, ja ho vam dir ahir també, i ho hem anat repetint aquests dies a l'Hotel Suís, veient com està el mercat, els perfils als quals també el Centre d'Esports Sabadell s'està fixant, doncs tot fa indicar que són operacions que es tancaran, aquesta una o dues operacions del Centre d'Esports Sabadell es tancaran a finals de la setmana que ve, o fins i tot, anem-nos ja fent la idea, el dia de partit a casa contra el Logroñés. És el dia de tancament de mercat, dilluns 1 de febrer, i no seria d'estranyar, ahir fèiem la broma i no broma, aquí a l'Hotel Suís, que tinguem aquell dia tribuna preferent, molt centrat en el mercat de fitxatges i fins i tot un postpartit del Logroñés molt centrat en el mercat de fitxatges.
Recordem que la Lliga de Futbol Professional obliga els mitjans de comunicació a abandonar els terrenys de joc, vaja, els estadis, 10 minuts després de la conclusió de l'enfrontament.
Que vingui aquí el Sergi.
No, anava a dir-te que encara el veig fent guàrdia a la
porta,
perquè
no?
Això...
Fins
ara que sapiguem, no prohibeixen que els mitjans es quedin a la porta fent guàrdia. Per tant, aquella horeta...
Espera't, encara no s'inventin alguna cosa.
Entre el postpartit i la mitjanit ja veuràs tu que riurem.
Això...
Ha parlat Hidalgo,
sí,
també, no?
Això és el que ha dit Hidalgo al voltant d'aquesta qüestió, ja et dic, sense treure massa cosa en clar.
Està treballant al Manza i segur que ell us podria parlar millor que jo, no? Però és un mercat difícil, que no és fàcil... per al context i que, com sempre, això suposo que anirà dels últims dies. Tothom espera i tothom no som actors principals al mercat.
Doncs és el que té, tenir aquest rol secundari per entendre'ns en quant a recursos que has d'anar una mica rodada d'altres operacions, i això farà que el Sabadell, com deia el Pau ara mateix, hagi d'apurar fins a última hora pràcticament per saber una miqueta què pot pescar en aquesta finestra hivernal. Acaba d'arribar l'àudio de la roda de premsa de José Gómez, que acaba de parlar just ara. Per tant, està sortint del forn, si et sembla, Pau. Explica una miqueta quatre dades molt ràpides, perquè ara anirem amb les estadístiques, de la ratxa que porta l'Almeria. Des que va passar per aquí al novembre, és impressionant els números. Pràcticament tots són victòries.
Sí, de fet, ja ho dèiem, 13 de 15. Em sembla una autèntica barbaritat, eh? Era un equip que, ja, és a dir, se li presumia, no?, aquest poder econòmic respecte a la resta, però és un, també un poder que després has de plasmar al terreny de joc. I per mi és que no només això són victòries, sinó també són sensacions d'estar sent superiors al rival últimament. I des d'aquella victòria, a la nova Creu Alta, recordem que l'Almeria arribava amb certs dubtes al partit a l'estadi. Comptant aquell partit, són 13 victòries en 15 partits, que és una animalada.
Comptant la Copa, no? També?
Comptant, o sigui, els 3 partits de la Copa.
Ho ha guanyat tot, menys els dos primers.
Correcte.
O sigui, no els dos primers partits, sinó contra els dos primers classificats.
Correcte, Espanyol i Mallorca. Espanyol i Mallorca, partits que va competir també, però recordem, són, com diem, 13 de 15, inclosos a les incloses les eliminatòries de l'Hospitalet, Numancia i Alavés, a la Copa del Rei.
Vaja, que va sortir d'aquí tocat per una vareta, després d'aquella victòria a última hora, en l'última jugada.
I et diria que després va venir alguna victòria a última hora més, que van aconseguir. Sí, sí, van encadenar dos o tres partits.
No sé on, però vaja, empentes i rodolons van començar a iniciar una ratxa positiva que els ha portat fins aquí. Serveixen d'alguna cosa tots aquests números a les portes de rebre el Sabadell? L'extrem José Corpas respon així.
Al final el futbol és pasado. O sea, nosotros ya... hemos saboreado la victoria contra el Alavés, pero en mente ya tenemos el partido de domingo, que sabemos que va a ser difícil, que la clasificación es cierto que no están bien posicionados, pero que van a venir, pues bueno, a ponernos las cosas súper difícil y que tenemos que estar 100% para poder ganarle.
Vols una altra estadística?
Sí, sisplau.
Abans de les estadístiques, José Corpas m'ha sorprès perquè no tenia controlat, és a dir, sabia que ha fet uns quants gols a l'inici de temporada. L'atenció s'havia centrat molt en Omar Sadiq, que és el pitxitxi d'aquest Almeria, amb 9 gols en Lliga, però Corpas...
Jugador curiós, Omar Sadiq.
Sí, 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 sí.
La ratxa que porta és impressionant, també, però vaja, parles també... de Corpas.
Sí, parlava de Corpas perquè Omar Sadiq és el pitxitxi amb 9 gols, però Corpas, atenció, que en porta 8. Per tant, no està gens malament, també aquesta...
Ja ho voldríem, eh?
És, podríem dir que és el primer darrere dels mortals, perquè hi ha RDT, hi ha Juca, hi ha Sadiq i hi ha Rubén Castro, que són els quatre davanters molt purs d'aquesta categoria, i el cinquè en aquesta llista amb 8 gols és José Corpas. Per tant, compta amb aquest Almeria, que no tot és Omar Sadiq, tot i que també... Una altra dada, Adri, que m'ha cridat molt l'atenció, no sé si li aixafaré completament les estadístiques al parc, però Omar Sadiq va arribar a la nova Creu Alta amb un únic gol, no sé si ho recordes.
Sí, 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 sí.
Doncs ara en porta 11, ni més ni menys, comptant els dos de la Copa.
Ja et dic jo que la de Sadiq i Corpas li has aixafat.
Sí?
Això ja t'ho dic d'avançada.
Les meves
disculpes. José Corpas, l'escoltàvem ara. Un altre José, o com diria Sergi Garcés, José Gómez...
Hem de tornar al portuguès aquesta setmana.
Correcte, hem de tornar a la pronúncia portuguesa excel·lent del nostre company. Acaba de parlar en roda de premsa. Això és el que ha dit d'entrada lloant, atenció, la fortalesa defensiva del Sabadell.
No lo ha perdido un partido en los últimos 5. Un equipo que está muy metido, muy, muy, muy concentrado. Lo están haciendo muy bien, contundentes defensivamente, con un contra muy fuerte, especialmente de Stoichkov. Y en contraponto con eso, esta euforia que hay que frenar. Es verdad que estamos muy contentos por todo lo que estamos haciendo, pero, repito, hace parte del pasado.
Doncs això d'entrada...
La pronúncia la portem nosaltres, el del portuguès, crec que millor que ell, de... No sé com ha estat, Stoichkov o...
Voldria saber com el bo de Juan Diego Molina pronuncia també Stoichkov, el seu propi sobrenom, perquè potser aquí estem parlant de la pronúncia en búlgar, però recordem que ell és de Cádiz, però vaja. En tot cas, segon document que tenim de Gómez, en aquest cas, sobre com jugar el Sabadell independentment dels seus jugadors, perquè recordem que estaven fent càbales ara de si entrava aquest o aquest altre, les baixes que tenia l'equip. Doncs així planteja el tècnic portuguès de l'Almeria la visita de demà passat del Sabadell als Juegos del Mediterráneo.
Tiene un sistema muy bien trabajado, es un equipo muy bien organizado, mezclando una construcción a tres, que por veces baja un pivote también para hacer la cuatro, con dos carrilleros que pasan de carrilleros y por la izquierda pasa una línea de cuatro a defender, pero atacando siempre con tres por detrás, que puede generar peligro a cualquier equipo. Entonces, para mí es muy importante, muy importante. Yo diría, a lo mejor será este partido será fundamental para lo que viene de la liga.
Doncs partit fonamental, no vull fer la broma fàcil, però José Gómez sí que té clar com juga el Sabadell.
Per fi, era hora que algú des d'Almeria digués que defensem amb 4 al darrere.
També et dic que jo preferiria que els jugadors diguessin això i que fos l'entrenador el que digui no, el Xavi juga amb 8 al darrere. Sí, però vaja, en fi, que té ben apresa la lliçó, com no podia ser d'una altra manera, el tècnic portuguès de l'Almeria. Una última sobre ell, tant que se n'ha parlat d'aquest 5-0 al Deportiu Alavés a la Copa del Rei. La Copa està molt bé, de fet tenien sorteig ara fa una estona i els ha aparellat amb l'Osasuna, per tant, suposo que més enllà de no trobar-te a un gran en el camí dels pocs que queden, però encara et podia tocar, no sé, un Sevilla, un Betis, un València o un Barça, els ha tocat l'Osasuna, segur que estan allà il·lusionats en poder fins i tot aspirar, per què no, a uns quarts de final, o qui sap si ser el nou Mirandés com a equip de segona que arriba fins i tot, per què no, a les semifinals. Això està molt bé. Pero vaya, que Gómez no perda vista quién es el objetivo.
Ahora mismo vamos a jugar un partido muy importante. Para mí, ahora mismo es lo más importante de la temporada. Y entonces hay que jugarlo con ese dato, que es lo más importante de la temporada. Evidentemente que se nos dejan ir hasta final y nos dejan ganar la Copa, pues lo haremos. Pero lo más importante es garantizar que vamos a estar ahí luchando por ascenso directo.
Un apunt molt breu, Adri. Al final estem parlant de l'Almeria té aquesta etiqueta de segona divisió, però per mi no s'assembla gens ni mica al Mirandés. Recordem que al partit de la primera volta explicàvem que al final, pel que fa a despesa, en els últims dos mercats, l'Almeria crec que només tenia per davant Barça, Real Madrid, Atlético i Villarreal.
És cert que amb una venda de més de 20 i pico milions.
No, sí, però la plusvàlua, la despesa amb ingressos, encara era bastant superior a molts equips de primera divisió, però vaja.
Va, que se m'enfada si no el Sergi Garcés. Equips grans que podien tocar-li, com l'Atlètic Club, també. El rei de copes fins fa uns anys. És broma, no? L'Atlètic Club també estava en el sorteig, però es referia, evidentment, a la Real Sociedad, l'altra finalista d'aquesta edició, que encara no ha quedat definida. Ara sí, després de 18 spoilers per part del Pau Vituri, anem a escoltar les dades que ha rescatat avui el Sergi Parc. Aquí saludarem de seguida, això sí, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Per si aquestes dues setmanes sense Lliga us han fet oblidar quina era la situació del centre d'esports a la classificació, us la recordem. 18è, just per sobre del descens, amb 20 punts, els mateixos que el Cartagena, que és qui marca la zona calenta. I amb què estuparà el conjunt d'Antonio Hidalgo? Doncs amb un equip que té el doble de punts, 41, que és tercer a la taula i que, si guanyés la jornada que té pendent contra el Leganés, avançaria el Mallorca a la classificació. Amb 28 gols, l'Almeria és el segon millor atac de la Lliga Smartbank. Més de la meitat han estat obra de dos dels seus principals perills, Omar Sadik, amb 9 dianes, i José Corpas, amb 8. Per tancar la primera volta, ens vam quedar amb aquell mal sabor de boca de l'1-1 contra el Lugo. Tant que es deia que al Sabadell li costava empatar, i ara els arlequinats en sumen 4 de seguits entre Lliga i Copa. En total, però, 7 partits consecutius sense perdre, des del dia de l'Oviedo. Però per ratxes, la de l'Almeria, veure els seus números fan tremolar. Des que l'equip de José Gómez va guanyar el Temple, ha sumat 13 victòries en 15 partits, també entre Lliga i Copa. Només va caure contra els dos primers, Espanyol i Mallorca, i com bé sabeu, ve d'endossar un contundent 5-0 a tot un primera com és l'Alavés. Si no trobem el quadre indàlic més amunt, és per la mateixa raó que el Sabadell. Paga encara el preu d'haver començat el campionat amb mal peu. Dels primers 15 punts, només en va sumar 4. És a dir, que se'n va deixar pel camí 11, més que en les següents 15 jornades. Pocs precedents entre amb dos clubs, en total 5, dues victòries arlequinades, les dues a casa, i 3 indàliques. Dit d'una altra manera, el Sabadell mai ha guanyat a l'estadi de los Juegos Mediterráneos amb derrotes contundents per 3-0 i 5-1. L'últim enfrontament va ser el de la primera volta al Temple, amb derrota sabadellenca per 1-2 al descompte. Pràcticament ni cal relatar com es va donar aquell dolorós partit, però sí recordar un parell de curiositats. Va ser el dia que Diego Fuoli es va estrenar en partit oficial amb el Sabadell i va ser el dia també en el qual José Gómez va optar per un 11 revolucionari. No va repetir cap jugador de titular respecte de l'anterior jornada. Aquell dia, per cert, l'Almeria només va tenir el 46,8% de la possessió, la seva segona xifra més baixa, només per sobre del cop que es van enfrontar al Mirandés amb un 46,1. Això sí, a la nova Creu Alta tot va estar condicionat per haver de jugar amb un de menys tota la segona meitat. Els andalusos són els que més control tenen de la pilota de tota la categoria, tant a casa com a fora, i la seva mitjana global frega el 58%. El Sabadell, que és setè en aquest rànquing, haurà passat de jugar contra el rival que menys té la possessió, el que més. Altres curiositats relacionades amb els indàlics són els que més penals llencen, 7, i els que més en transformen, amb un 100% d'efectivitat. També són els que més grogues han vist, 63, i això que tenen una jornada pendent. I l'àrbitre serà Daniel Ocon Arraiz, de La Rioja. Té 40 anys i és de segona des de fa una dècada, amb el parèntesi del 2016, quan va ascendir a primera, una curta aventura que li duraria una temporada. No coincideix amb el centre d'esports sobre el terreny de joc des de l'anterior etapa segona. En total, 9 precedents amb un balanç de 2 victòries, 3 empats i 4 derrotes. Amb el Sabadell de visitant, a més, sempre ha sortit creu en 3 partits. Amb els andalusos ha coincidit 12 vegades i tampoc els hi ha anat del tot bé. 3 triomfs, 7 empats i 2 derrotes. A casa, però, mai han perdut amb un Ocon Arraiz, que té una mitjana de 5,15 grogues per partit i 0,25 vermelles. A la sala Bor hi serà Santiago Barona Feitón.
El llibre de registre de l'hotel.
Teletreballant via Skype. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Avui signaves aquestes estadístiques, però em deies... Tu, ja que creuem l'Equador de la Lliga, i si fem un concurs de curiositats de la primera volta del campionat? És això, no? Més o menys?
Més o menys, tu ho has dit. Va, 4 dades que hem recol·lectat i, si et sembla, tens el Vitorio per aquí, no, encara?
Sí, aquí estem.
Doncs, si us sembla...
I esperes que això sigui el saber i ganar, no? El 50 por 15.
Més o menys, no sé si el Toni té alguna sintonia preparada així de concurs per tirar-la o ho fem així sense cap musiqueta. Però
sí, home, sí.
Jo vull el comodín de la llamada. Si puc.
Jo també. Miguel Ángel Rodríguez, digue'm. Estadístic ja del centre d'esports. Va, dispara, Sergi. Sorprèn-me, no sé. Tu mateix, porta tu les regnes.
Va, Adri, començo per tu, si et sembla, i si no la saps, doncs fem un rebot i després al revés. Va, començo per aquesta, que em sembla que el Vitoria ahir m'estava espiant una mica els apunts i ell ja la sap. En aquesta primera volta hi ha hagut dos jugadors del Sabadell que han participat en 20 dels 21 partits. Un és Ian Mackay i l'altre...
Buf, no sé.
És molt difícil, eh?
Néstor Querol? No pot ser.
No és Néstor Querol.
No, Néstor va estar lesionat.
Sí, per això, la lesió. I qui és?
L'he de dir jo, com a rebot?
Sí, vinga, va.
Gorka Guruceta.
Gorka Guruceta, és correcte.
No l'hagués dit mai.
Un punt pel Vitori. Va, Pau, anem amb tu.
Aquesta no arriba ni a un punt, perquè aquesta me la sabia portava la xuleta de casa.
Vinga, Pau, quin és el jugador de camp que més cops ha jugat de titular?
El jugador de camp que més cops ha jugat de titular? Diria... Iker Undabarrena?
Mec.
Juan Ibiza?
Juan Ibiza, correcte.
Vinga, punt per l'Adri.
Tot i la clàusula de la por, eh?
Correcte, tot i la clàusula de por i d'arribar tard perquè no estava encara disponible per jugar a Vallecas en l'estrena. Vinga, Adri, va, tercera pregunta. Apunta aquests noms. Entre Pedro Capó, Josu, Ever Pena, Juan Hernández, Néstor i Edgar, no sé si t'has quedat amb
sí,
el
sí,
cinc
sí,
noms.
Sí.
Qui dels sis ha jugat més minuts?
Estic entre Pedro i Néstor. Diria que...
Més
minuts. Néstor.
Incorrecte. Vinga, Pau.
Pedro Capó, Néstor Querol, Edgar Hernández, Juan Hernández i Josu Escoidi, no?
Oh, era Capó, Josu, Ever, Juan, Héctor o Edgar.
Jo diria... potser Juan Hernández.
No, segur que no.
Juan Hernández tampoc és.
Ho sé perquè l'altre dia vaig mirar que porta mitja hora menys Juan Hernández que Néstor, o sigui que segur que no.
És Josu Ozcoidi amb 795 minuts.
Déu-n'hi-do, doncs em sorprèn.
De la primera meitat de la primera volta. Després ho ha jugat pràcticament tot Pierre.
Correcte, sí, sí. Doncs ell és el que més d'aquests sis. Vinga, Pau, ara amb la quarta. Quin és el jugador del Sabadell que més faltes ha comès?
Que més faltes ha comès? Guruseta?
Guruseta, correcte.
Oh! Aquí no hi havia xuleta ni res, eh?
Hagués dit un de Barrena, jo, però...
42 faltes Guruseta, el segon que més és Grego amb 26, per tant, diferència de 16 faltes. Déu-n'hi-do.
Inici de pressió.
Sí, sí, per quina era el meu argument, eh?
Sí, sí. Vinga, Adri, anem amb una que té molta relació amb aquesta bogeria que ha estat la primera volta. En quin dia o dies de la setmana, si és que n'hi ha algun, no ha jugat el Sabadell en
dimarts,
aquesta primera volta?
Dimarts.
I te la completo jo.
I divendres.
Dimarts i divendres, correcte. Això aquí li dono els punts.
Per favor, no m'ha deixat temps. O sigui, aquesta me la sabia.
Aquí és ronda relàmpago, que diria aquell.
Vale, anem amb la següent, que també està relacionada amb això. Pau, quin és el partit que hem jugat en un horari més d'hora? I quin partit va ser? I quin és l'horari més tardà? I en quin partit va ser?
Diria que és Mirandés, el més matiner.
Sí, correcte.
A la nova Creu Alta.
A les 12, no? Així?
Sí, i el més tardà, l'últim, contra el Lugo.
Més o menys. Podem fer un repartiment de punts, eh? Mirandés va ser dissabte, un dissabte a la 1 del migdia... I el més tardà, com dieu, el del Lugo, i també el del Leganés, que van ser a 9:45 de la nit.
O sigui, aquest no el recordava, el de Lega.
El Leganés, el del famós gol del VAR, que eren... es feia gairebé mitjanit. I
eren les 12 de la nit. Sí.
Fem les dues últimes, ara que sonava la sirena. Vinga, va.
Va, dues últimes. Adri, en quins partits ens han televisat en obert, en aquest cas per la plataforma de gol, els partits del Sabadell durant aquesta primera volta?
Vallecas i la Romareda.
Algú més?
Tenerife, també.
Tenerife,
correcte.
Déu-n'hi-do, estem bastant fins, no?
Sí, molt bé.
A més, tenir també un per Vamos, tot i que no és en obert del tot.
L'Espanyol.
Però bé, per gol 3. Va, i l'última, Pau, en suport a la lluita contra el càncer de mama, sabeu que molts equips opten per lluir el color rosa, en aquest cas. El Sabadell, aprofitant que té aquest color a la segona equipació, també va anunciar que ho faria. En quin partit va ser?
No sé si va ser un partit fora de... No, Fuenlabrada, potser?
Error. Vinga,
no tinc ni idea. El que tu vulguis.
Va ser el partit contra l'Alcorcón. Es va anunciar a l'Atre, però es va suspendre. I per tant, el Sabadell no va poder lluir la segona equipació.
Aquesta anava molt de verí. Sergi Parc, ets el nou sobera, de la redacció, ja ho has vist, eh?
Bueno... Mira, un honor, que em diguis això.
Doncs tu, a partir d'ara, si vols presentar algun projecte, Sergi Garcés diu que t'està esperant al despatx per fer el concurs de Ràdio Sabadell.
Vinga, m'ho pensaré. Va.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Fem una aturada per la publicitat. De seguida, més teca, més Sabadell, perquè avui ha rebut el premi com a emprenedor de l'any de la xarxa Onion al conjunt arlequinat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig per sobre de 3:15 de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís. Aquest migdia s'ha fet entrega a la nova Creu Alta dels premis de la xarxa Onion, anunciats el 23 de desembre al Centre d'Esport Sabadell com a emprenedor de l'any 2020 i també a l'establiment Ethical Market com a emprenedor novell. En el seu dia ja el saludàvem en directe, el president de la xarxa Onion, l'Arnau Bonada, que avui destacava sobretot els motius de la tria del conjunt arlequinat.
Volem valorar la valentia de cometre una inversió. Estem parlant d'una de les inversions privades més rellevants que hi ha hagut a la ciutat els darrers anys, i destaca això, que els emprenedors i emprenedores, quan fem un projecte, ens hi juguem els nostres diners. A vegades pot sortir bé i a vegades no. Llavors s'ha de reconèixer i posar en valor aquesta valentia que han tingut. I sobretot el seu paper també obert a la ciutat, amb tot el que participa en els projectes com el Hub de l'Esport, Salut i Innovació, on són un dels impulsors, el seu paper o decisió de treballar amb proveïdors locals, locals.
L'escenari d'aquest acte de lliurament dels premis de la xarxa Onion ha estat a la nova Creu Alta. No es pot fer el tradicional àpat en el qual es feia el lliurament de premis d'aquesta xarxa d'emprenedors local i, per tant, l'escenari i l'acte ha estat una mica diferent i després de rebre aquest premi, el Sergi Garcés podia conversar una estona amb el president Arlequinat, amb Esteve Calzada. Aquest és el resultat d'aquesta entrevista.
Ja estem, comencem per això, per aquest reconeixement. Al final, com s'ha dit, no només per la part esportiva, sinó sobretot per tot l'impuls que se li ha donat i aquest reconeixement des de l'emprenedoria en el seu moment d'agafar el risc d'una empresa com era el Centre d'Esports Sabadell i com estava en aquell moment i com està ara.
Sí, realment, quan mirem enrere, i és un camí que hem seguit junts i que n'hem parlat molt, però molt, molt agraïts, la veritat. És aquest tipus de premis demostren que el que han fet ha valgut la pena i realment molt contents de formar part de la ciutat, d'intentar ajudar a promocionar-la a tot arreu i en aquest sentit el que dic sempre, no? Necessitem sumar tots els recursos i els esforços possibles perquè jo crec que no hi ha millor manera de promocionar la ciutat de Sabadell que amb el centre d'esports i si a més gent de l'emprenedoria ho reconeix, encara fa més il·lusió.
Encara amb la sensació que costa que la ciutat també s'apropi ara al Sabadell, ho dic per aquesta part de retornar, de tenir aquesta sensació de que tot té un retorn també o no?
Sí, jo crec que per diferents motius, ara evidentment estem en un moment de pandèmia i llavors les circumstàncies són excepcionals i no pots mesurar les coses de la mateixa manera, no? Però sí que és veritat que costa, és un procés que ha costat i hi ha molta gent que ens ha ajudat, però necessitem més ajuda, necessitem més patrocinador, necessitem més ajuda per inversió i invertir en les instal·lacions, perquè realment si volem tenir el club al futbol professional durant molt temps, doncs necessitem anar tots junts i nosaltres sols no ens en sortirem. Per la part que ens toca, evidentment que fem tot el possible i sobretot que hi hagi els recursos màxims possibles en el que és l'equip i que puguem competir, però sí que és veritat que tenir més suport encara ajudarà més.
Em pregunto per la part esportiva també, perquè ara tot just estem a l'Equador. De fet, demà passat arrenca la segona part de la història. Com ho has vist fins ara? I sobretot, més enllà de l'optimisme que m'imagino que em diràs que tens de cara al que queda, des del punt realista, com veus aquesta segona volta del campionat?
Bé, bueno, ja, com ho he vist, doncs, hi ha hagut jo crec que hi ha hagut una mica una adaptació, no? Perquè al final tot just sortíem de Marbella i ja estàvem jugant al futbol professional i a més ja havíem perdut els 5 primers partits, no? Llavors ho hem viscut amb la inquietud de que veies a la gent que es posava nerviosa, però nosaltres teníem claríssim que s'estaven fent bé les coses i sí que és veritat que competir al futbol professional és complicat i les normes tal com estan posades perjudiquen els equips més petits en quant al límit salarial, etc. I llavors hem tingut ja dins d'aquesta temporada nova doncs hem tingut ja moments de tot tipus, no? D'emprenyades monumentals i també d'alegries monumentals i jo crec que seguirà sent així, però jo sóc optimista. Vull dir, jo crec que mereixeríem tenir alguns punts més, sent molt conscients de quina és la nostra guerra, que és sortir d'aquestes posicions de perill i estan preparats per patir, que vosaltres hi porteu més anys, jo en porto 3,5 i no m'imagino competir sense patir, però jo sóc optimista i estic convençut que ens en sortirem.
Faig l'última a nivell més societari, perquè també esteu en ple posada en marxa d'aquesta ampliació de capital. En quin punt es troba això? Un cop aprovada a la Junta, un cop es va aprovar a la Junta d'Accionistes, en quin punt es troba ara el procés de tirar endavant aquella aprovació d'ampliació de 6 milions?
doncs està fins a 6 milions. Vam dir està en marxa. O sigui, ja de fet, quan la vam oficialitzar, ja veníem d'una situació on els 7 socis que som en total, doncs ja hi havia un compromís inicial. Jo vaig ser el primer que vaig donar un pas endavant i vaig dir que les empreses que jo represento doncs faríem la inversió per la part que ens toca, i la veritat és que el suport que tenim del grup d'inversors és total, i entre tots doncs ens comprometem a cobrir això, i ara estem, diguéssim, pendents dels plaços, de publicacions, etc., el que és la part més formal de la situació, però en aquest sentit doncs hem de estar tranquils, perquè tots els inversors estem totalment compromesos.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs aquesta era la conversa que mantenien el Sergi Garcés amb el president del Centre d'Esports l'Esteve Calzada en el marc d'aquest lliurament dels premis de la xarxa Onion, el Premi Emprenedor de l'Any a la ciutat pel Centre d'Esports. Parlem de futbol formatiu. El juvenil del Sabadell és a l'espera de conèixer si podrà per fi estrenar aquest 2021 al camp del Huesca demà. L'equip de Miqui Lladó està pendent dels resultats dels últims tests que en teoria han d'arribar aquesta tarda després dels ajornaments contra l'Olivar i el Nàstic. De moment, la cita d'aquest cap de setmana està prevista per demà a les 4 de la tarda. Igual que la setmana passada, saludem de nou el seu entrenador. Miqui, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bé, molt bé, gràcies. Bona tarda.
Dèiem la setmana passada que havíem d'acostumar-nos a aquesta situació. Sabem que recuperes Gabri Gausachs, que perds per sanció Ostrell, però tot entenc a l'espera dels resultats que han d'arribar aquesta tarda, oi?
Sí, bueno, de fet, aquest matí s'han fet ja les proves d'antígens, ara s'acabaran de corroborar amb la serològica, que hauríem de saber el resultat doncs en els propers minuts. Les d'antígens han anat bé, per tant, si tot segueix aquesta línia, doncs probablement el partit de demà jugui, tinguem gairebé tots els jugadors disponibles, a excepció dels sancionats i de Xavi, que estarà amb el primer equip.
Com ha estat la rutina? Perquè al marge dels jugadors que van donar positiu i un cop feta la pertinent quarantena, aquesta setmana sí que entenc que heu pogut entrenar amb normalitat, no?
Bueno, estàvem a l'espera d'una prova que vam tenir el dimecres, per tant ahir no vam poder entrenar, ho vam fer preventivament perquè el resultat d'antígens dona una mica dubtós, i avui ja tornarem a entrenar. És a dir, aquesta setmana, que en principi havíem de fer els 4 dies, dilluns, dimecres, dijous i divendres, n'acabarem fent 3.
De tots els equips de la Lligueta, avui fèiem càlculs, el Sabadell és el que menys partits ha disputat, 9, 2 menys, per exemple, que el Jàbac. Clar, tasca complicada ubicar realment la classificació d'aquest subgrup.
Sí, i de fet això no és una cosa que ens preocupi ara mateix. El que ens preocupa és reprendre la competició doncs de la millor manera possible, i estem centrats en el partit del Huesca. Després, quan ens posin els partits aplaçats, ja farem càbales, com vaig dir, ara hi comptem. Tenim 15 punts, portem 9 partits, demà tenim el desè.
Doncs aprofito per preguntar-te per aquest partit, ara que dèieu això del desè. Sou quarts ara mateix, encara que no serveixi de massa com a referència, com dic, amb aquests 15 punts que deies, el Huesca penúltim amb 9. El que sí que pot servir demà, amb aquest asterisc, si es pot jugar amb normalitat, si s'afronta el partit i si s'acaba guanyant, és per obrir una mica d'escletxa, no?, amb alguns equips.
Bueno, jo, sí, al final no ens ho plantegem com obrir escletxa o no, que evidentment passaria perquè portaries 9 punts més que precisament el Huesca en cas que et vagis amb la victòria, però independentment de l'escletxa que s'obri o de tot el que es pugui pensar, el que compta és el dia a dia, sumar els punts. Després, si els sumes, ja mirarem la distància que hi ha per endavant i per enrere, i seguirem pensant què és el que es pot aconseguir o què és el que hem de pensar, per alguna manera.
Acabo preguntant-te per la Societat Deportiva Huesca directament, pel rival que teniu demà. Què em pots explicar del conjunt a l'aragonès?
Bueno, quan vam venir aquí, a mi em va semblar un equip doncs que havia de millorar facetes del seu joc, especialment en fase defensiva. Ens els hem tornat a mirar amb en Martí, i la veritat és que doncs el partit que vam fer al camp del Java, que és bastant notable. Van aconseguir tenir la pilota la gran majoria del partit, van generar ocasions bastant clares per realment guanyar el partit. Porten 9 punts, se'ls ja estan acabant les opcions per sumar-ne i intentar sortir d'aquest grup de 5 que lluitarà pel descens, i ho fan bé, és un equip que té bons jugadors. Té Enrico, de número 10, que és un nano de segon any que té moltíssima qualitat. Els interiors acompanyen bé aquest jugador, que potser és el que marca les diferències. En línia defensiva han fet algun canvi i han apuntalat una mica més la seva capacitat de no concedir gols. I és cert que el seu taló d'Aquiles segueix sent la capacitat que tenen per marcar gols, però tampoc ens en fiem. Al final són partits de divisió d'honor, són molt ajustats i en qualsevol dia o qualsevol moment els hi pot canviar la dinàmica, no? Mira, nosaltres vam al camp de l'Ebro, que era un equip que havia aconseguit dos gols en pràcticament 8 jornades jugades i nosaltres els vam marcar dos gols aconseguint, no? Igual el que portaven en tots els partits restants. I després d'aquesta jornada, doncs, l'Ebro en va aconseguir tres més i potser els ha canviat una mica la dinàmica en quant al que estaven acostumats i el que els està passant ara. Pues, lo mateix li pot passar al Huesca i hem d'estar molt, molt pendents i hem de tenir els peus a terra, perquè a la que ens relaxem, doncs les coses poden anar malament.
Doncs demà a les 4, aquest partit, aquest compromís a Osca, si no hi ha cap contratemps, que tant de bo que no, amb el tema dels resultats de les proves serològiques. Miqui Lladó, entrenador del juvenil A del Sabadell, com dèiem ja la setmana passada, tant de bo parlar molt més de futbol i molt menys de coronavirus. Serà la millor notícia. Una abraçada.
Tant de bo, una abraçada. Gràcies.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Tom González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tretze minuts i les 3 de la tarda, atletisme, la temporada indoor ja està en marxa. Ja sabeu que la pista coberta de Sabadell segueix habilitada com a hospital temporal per la pandèmia i, per tant, la ciutat no pot acollir cap esdeveniment d'aquesta mena. Així doncs, l'escenari s'ha traslladat al Palau Sant Jordi a Barcelona amb aquell tartà del qual tantes vegades us hem parlat ja, guardat en contenidors des de feia anys després de ser utilitzat temps enrere al mateix Sant Jordi i després a Vilafranca del Penedès. Anem a comprovar com l'estan anant a la JAS, a la Joventut Atlètica Sabadell, en aquest inici del 2021, saludant el seu secretari, Juanma Prieto. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adriana.
Si et sembla, parlem primer de la competició en si, després ja et pregunto sobre canvis que esteu tenint al club. D'entrada, el cap de setmana passat ja vam tenir els primers controls indoor en categories sub-16, sub-18, sub-20 i també absoluts. Com us va anar?
Doncs bé, els controls que estan havent-hi al Palau Sant Jordi són molt restringits, perquè per normativa només poden competir només els 30 primers de rànquing, en algunes proves, els 20 en els concursos, però bueno, els atletes que vam poder entrar per rànquing han començat amb bones marques i bueno, la perspectiva de la temporada dintre de tots els condicionants és bona.
Aquest cap de setmana més teca, no només al Sant Jordi, ara tractarem també això, sinó, sens dubte, el més suculent de la jornada de Barcelona serà demà a la tarda amb el Campionat de Catalunya de Clubs. Vosaltres esteu a la Divisió B, la segona divisió, i amb quines expectatives l'afronteu?
Doncs, aviam, tenim un equip jove, amb alguns veterans que sumen molt, i, bueno, a nivell de puntuació a l'hora de fer la inscripció, doncs hem arribat amb bones marques, o sigui, l'expectativa és bona, i, bueno, la idea és poder recuperar quan puguem, doncs, aquesta categoria amb els equips més importants de Catalunya, com el Catalunya, el Manresa, l'Igualada i l'Hospitalet, que són normalment els equips més destacats de Catalunya. treballar per tornar a aquesta primera categoria i creiem que amb gent jove i els que ja estan i poden sumar de sènior i de més, doncs podem fer-ho.
I com dèiem, el club viure un cap de setmana especialment intens, sobretot demà a la tarda, no? Perquè en aquesta franja organitzeu també un control a Sant Oleguer.
Sí, com et comentava abans, el problema que estem tenint amb el tema de la pista coberta és que només poden accedir a la competició molt pocs atletes. A més, són normalment els que tenen millor marca de rànquing. El rànquing s'ha fet en base a les marques de l'any passat. L'any passat es va competir molt poc. I clar, ens falten competicions per poder competir, no? I bueno, agraïm a l'Ajuntament les facilitats que ens ha donat i a la Federació per autoritzar-lo amb tots els protocols, però aquesta setmana tenim un control de categoria sub-16 perquè, clar, més que bé ja tenim campionats de Catalunya, el març tenim campionats d'Espanya i si no fem marques, doncs no podem optar amb aquests campionats.
Per tant, més de 300 atletes en aquesta prova, evidentment un control marcat amb totes les restriccions, amb aquesta responsabilitat de fer les coses bé, amb una quantitat de participants gens menyspreable, i això, si tot va segons el previst, ja no s'atura, perquè de cara a les pròximes setmanes, segurament el repte més important que teniu és d'aquí a tot just uns dies, el cross de Sant Sebastià, diumenge de la setmana que ve, que finalment s'ha anunciat que sí que es durà a terme com estava previst al Parc Catalunya.
Sí, estem parlant amb l'Ajuntament per acabar d'aclarir tot el que és la normativa, els protocols de seguretat. Serà complicat perquè no és permès al públic i amb un espai obert serà difícil que ho puguem solucionar, però bueno, posarem tot de la nostra part perquè es pugui dur a terme. És campionat de Catalunya Màster, a més, i bueno, competiran el que estem parlant de categories a nivell nacional, que serien de sub-16 cap amunt, sub-16, sub-18, sub-20, i el sènior. O sigui, aquest any el tema de promoció esportiva amb les categories de petits doncs no es pot dur a terme, però bueno, com a mínim salvarem el cross aquest any del nostre centenari, que pel club era important, i a més és aquest campionat de Catalunya Màster.
Ara ho estaves dient, just, en circumstàncies normals, aquest havia de ser un any, de ben segur, amb moltes proves, amb molts actes, molts esdeveniments, perquè, com deies, estem davant del centenari de la JAS. Què teniu entre mans, sabent que evidentment la Covid tampoc us podrà fer tot allò que segurament volíeu i que pensàveu?
Doncs entre mans tenim que el Covid ens doni una primera part de l'any, que sabem que serà difícil, però que la segona part de l'any doncs ens permeti començar a fer alguns actes, no?, per celebrar aquest centenari, no?, que un any com aquest és important, sempre per un club complir 100 anys en el món de l'atletisme no és massa habitual, i bueno, una entitat de 100 anys a la ciutat es mereixia doncs poder celebrar-ho d'una altra manera, no? El que passa és que, bueno, el primer, que és el tema sanitari, hem de passar tot això, i quan tinguem seguretat, esperem que a partir de l'estiu, doncs poder realitzar algun esdeveniment a la pista, poder fer algunes proves doncs de cara doncs a fomentar una miqueta l'atletisme i a donar a conèixer el que fem, i bueno, ara quedarà tot restringit, algun acte institucional, alguna recepció, alguna exposició, però tot molt 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 ajustat a les circumstàncies que estem passant.
Acabo, Juanma, entre aquest inici de temporada i el centenari, també estem en un moment de canvis, no?, podríem dir, a la joventut atlètica. No sé si podem parlar d'un relleu ara mateix a l'entitat.
No, relleu no. El Pep és l'ànima del club, però bueno, hi ha hagut un canvi de junta recent, s'està reestructurant una miqueta tot el plantell i la manera de funcionar amb els entrenadors, l'escola ja l'any passat vam fer alguns canvis, i bueno, és una miqueta doncs adaptar-nos i voler donar un pas endavant. Som una entitat gran a Sabadell, arrepleguem més de 600 socis, i és una responsabilitat també social. Llavors, doncs, bueno, estem intentant donar aquest pas, a adaptar el club una miqueta més a aquests últims anys, adaptant-lo als clubs amb els que hem de competir. I, bueno, són coses que són del dia a dia, sobretot, i amb ganes, i amb ganes de tornar a portar l'atletisme a Sabadell de més nivell, recuperar la pista coberta, sempre que es pugui, i, bueno, tornar a donar-li el valor que té per la ciutat aquest esport, que és l'atletisme, que és un esport molt important per la ciutat.
Doncs Juanma Prieto, secretari de la Joventut Atlètica Sabadell, que el Covid no us faci més la guitza i que podeu fer tot el que teniu en ment amb relativa normalitat. Una abraçada, sort, encerts.
Gràcies, Adrià, gràcies.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Repassem informacions de format més breu. Caral Castellet disputa demà la primera final d'una temporada de neu molt reduïda per culpa de la pandèmia. Amb la tercera millor puntuació de les 24 participants, la Rider sabadellenca es va colar ahir entre les 6 finalistes que buscaran la primera victòria a la Copa del Món del mig tub en aquest Lax Open a Suïssa. Així de satisfet es mostrava ahir Castellet pels 87 punts i mig aconseguits a la qualificació.
Supercontenta con el resultado de hoy. El objetivo de hoy era entrar en finales entre las 6 primeras y bueno, con la primera ronda me ha valido con la tercera posición y aunque he querido hacer una ronda más complicada en la segunda no he conseguido plancharla, pero bueno, supercontenta de estar en finales y a darlo todo el sábado.
Castellet buscarà demà repetir l'or de l'any passat a Suïssa, però tindrà la gran competència de la nord-americana Chloe Kim, que ha reaparegut per la Porta Gran després d'un any sabàtic. A 6:45 de la tarda començarà aquesta final del Lax Open, primera cita de la temporada que es podrà seguir en directe a Eurosport. I en waterpolo, l'equip masculí de l'Estalpul Natació Sabadell, ja classificat matemàticament per la segona fase de la Divisió d'Honor, disputa l'antepenúltima jornada de la primera a la piscina del Navarra, un desplaçament tradicionalment incòmode, el de Pamplona, però que a priori tampoc hauria de ser ni molt menys un obstacle insalvable per l'equip de Quim Colet. Així ho creu el waterpolista Sergi Cabanes.
Traient el missatge de que és un mes i que s'ha de guanyar, és un viatge molt complicat. I a lo millor molts dels jugadors d'aquí no han patit el que és el Navarra a Navarra. No vull pecar tampoc de molt d'esto, o sigui, la diferència entre els equips és notable. Però tot i així, jo he patit a les meves sangs guanyant a l'últim quart. Amb un equip, a priori, que el mateix any que després li hem guanyat dos finals, ahir una final al Barceloneta, els play-off, amb el mateix equip. Hòstia, és un viatge complicat, però bueno, jo crec que si es fan bé les coses no hi hauria d'haver problemes.
El Navarra Estralpul masculí comença demà a les 5 de la tarda a les instal·lacions de Malla, a Pamplona. Aquest cap de setmana, per cert, també hi ha un Sant Andreu Mataró que hauria de definir quin és el tercer equip del grup B que acompanya Barceloneta i Sabadell a la fase que definirà les semifinals del play-off. Recordem, d'altra banda, que el femení no reprèn l'acció fins al 5 de febrer amb la fase de grups de l'Eurolliga a Verona, a Itàlia, contra el Dunaj Baros hongarès i el Buliakmeni grec.
Hotel Suís.
I acabem el programa d'avui amb el doble derbi comarcal. Demà, a 8:15, a la mateixa hora, a la primera nacional d'handbol. Després de guanyar els despatxos contra el Palau Tordera, l'OAR Gràcia afronta la visita de l'handbol Terrassa al carrer Boccaccio. Els agarencs sumen dos punts més que l'equip d'un Gerard Gomis, que coneix a la perfecció el rival.
Controlats els tinc, els jugadors els conec, la gran majoria són jugadors de la meva generació i tinc molt bons amics i és un equip que bueno, doncs com jo he tingut una relació estreta, sí que conec a la gran majoria de jugadors.
Tot i haver-se distanciat de la cua amb la decisió de donar-li per guanyat el partit ajornat a última hora contra el Palau Tordera, a les pistes el Gràcia segueix immers en una dinàmica més que negativa, de la qual Gomis confia que el derbi serveixi per trencar-la pel rival i també pel fet de jugar-se a casa, a Gràcia. L'OAR té 9 punts, 11 del Terrassa, que se situa a la zona mitjana. A la mateixa hora, a 8:15, però en una situació força més compromesa, el Creu Alta Sabadell arrencarà el seu partit contra el Sant Cugat, el quart classificat. Eloi Vila, jugador arlequinat, traspassa tota la pressió als santcugatencs.
Ells van obligats. Ells, si perden punts contra nosaltres, segurament no estiguin a les fases d'ascens per pujar a divisió d'honor B. En canvi, si nosaltres, pel que sigui, sumem punts, són punts que no t'esperaves. Per tant, nosaltres tenim molt a guanyar i ells tenen molt a perdre. I això és pressió per ells i en canvi, per nosaltres, cap ni una.
L'equip creualtenc és penúltim, amb només 3 punts, tot i així ja tenen l'experiència de tenir contra les cordes un equip vallesà que també aspira a tota aquesta temporada, com és el Sant Quirze, actual líder i que només va poder guanyar d'un als de Sergi Cifré. Per Vila, aquell partit és la línia a seguir en aquest tipus de duels.
Ens hem d'emmirallar en aquests partits i sortir confiant que podem ni que sigui treure alguna cosa de positiu, perquè si vas amb la mentalitat de bueno, un altre partit que perdrem i això, segur que l'acabes perdent i a més segurament serà les sensacions pitjors i el resultat també. Per tant, nosaltres sabem que podem competir tots els partits, ho demostra el partit que vam fer el camp del Sant Quirze, que perdim de un i estan a les portes de l'empat, Per tant, tots els partits hem de sortir amb la mateixa mentalitat.
I tot contra un Sant Cugat que enguany ha fitxat a consciència per estar dalt i que després d'un inici no massa reeixit ja és quarta, amb 19 punts, a 2 del segon i a 4 del líder. Sant Cugat, Creu Alta, Sabadell i Oar Gràcia amb Vol Terrassa, doble duel ballesà, demà a la mateixa hora, a 7:45 del vespre.
Hotel Suís.
D'aquesta manera tanquem la setmana aquí a l'Hotel Suís. Recordeu, diumenge, gairebé amb la paella, a 2:45, el Sabadell en joc de la Unió Deportiva Almeria, Centre d'Esports Sabadell. L'inici de la segona volta del campionat també aquí a Ràdio Sabadell. Us envio una abraçada des de l'altra banda del vidre, del Toni González al control de so i també del Toni Pacheco. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook o a Twitter o a Ràdio Sabadell. Sabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.